Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Tenim avui un guió de notícies obert, amb un munt de temes damunt de la taula, una setmana interessant des del punt de vista de la ciència i de la paraciència. De la ciència perquè Facebook té una guerra oberta amb el govern australià i el govern australià ha demanat ajuda al Canadà i, en fi, aquí hi ha un rebombori sobre temes d'enllaços a les notícies i ara en parlarem. També tenim notícies de la ciència, aquesta sí, ciència de veritat, perquè el rover Perseverance de la NASA ha aterrat a Mart. Vale, i aquí
però
també
això
tenim...
és ciència o és tecnologia?
Both. Jo diria que són dues coses. I a més,
tecnologia tenim... per fer ciència.
I amb un easter egg.
Sí. Amb un easter egg.
Easter egg en el parachute.
Sí, sí, sí. I a més, avui tenim moltes coses de la comunitat. Avui és un dia emocionant per recordar temes de la comunitat. No ho sabeu vosaltres, però tenim tres nous mecenes.
Ara ja ho sabem.
Tot i que de fet és un i dos són reaprofitats, però ara
ho... dos arreplegats.
Dos arreplegats. Ara ho explico. Tot això i més, amb un guió molt obert avui, conformarà aquest episodi, el 468 de la temporada 14 de Mossega la poma. Comencem.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Molt bé, no us he presentat, ho faig ara en la primera part. Avui estem en petit comitè, no sé si hi ha alguna, suposo que hi haurà algun oient que jo diria que té la possibilitat, perquè jo la interfície que veig és la interfície de host, per tant no veig la interfície d'oient, però jo diria que l'oient té la possibilitat d'aixecar la mà, vale? Aixeques la mà, escrius el que vols dir i nosaltres et podem incorporar en l'online de l'enregistrament.
Però hi ha algú en la waiting room aquesta?
Sí, el Birra se'ns ha dit que estava, no sé, i que volia entrar i que, sisplau, ja li hem passat l'enllaç. Si pot, bona persona, i vol participar, doncs que li donem pas.
Tenim en Antoni ja jubilat, no?
Sí, bueno, això és la part de la comunitat. Si voleu, comencem avui, fem una mica la volta.
Va, invertim el guió, que saps que això em posa cachondo.
Vale, a més, avui ha dit el Marc, o sigui que ja s'espavilarà.
Serà feina per tu, Marc. Doncs mira, anem a la falca.
Problema,
sí, anem a la falca de contacte. Vinga, va.
Anem a la falca de contacte. Molt bé. Que estem, deixem mirar, que miro l'hora i ja està, així. Ja està. Falca de contacte marxando.
Una Uneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Ale, teniu totes les falques de cop al principi del programa. Ja només faltarà la de les propostes.
Podem posar la de l'out ara. Ai, ja mare,
si vols, recautxuto la cançó del Quinto Elemento o el que sigui. Eh? Bé, la veu escoltar? La veu escoltar, la cançó del Quinto Elemento?
No vaig arribar al final. No vaig arribar al final.
Tu has de fer com les dones quan miren les pel·lis porno, que arriben fins al final per saber si es casen.
És el millor al final.
Mare, sí, sí.
Sempre acaba
sí,
bé.
Sí, sí. Bueno. Va, anem per la part emocionant de la setmana, per nosaltres, eh? I és que el nostre amic, el nostre pilot de capçalera, Antoni Gimeno, recordeu, pels oients que no esteu al cas, és un oient de Mossega la Poma, de fa ja bastant de temps. Ell és pilot de... ha estat pilot d'aerolínia comercial molts anys, després d'avions cargo, amb la casa DHL, i a més té una petita avioneta a un petit aeròdrom que està a Palafolls, i amb el que hem fet trobades mosseguis i hem volat amb l'avioneta. Per tant, és un... Bueno, a part d'aquest... Més enllà de tot això que acabo d'explicar, el Toni és una persona bueno, que li tenim molta estima, jo personalment me l'aprecio molt, i aquesta setmana ell ha arribat a la seva jubilació, i quan un pilot professional arriba a la seva jubilació, en el seu darrer vol, en l'aeroport d'arribada, ell està al centre d'Europa, entre Holanda, Alemanya i altres llocs, doncs surten dos enormes camions de bombers com si anessin a apaivagar una manifestació, saps? Amb que tiren els canons d'aigua i ruixen l'avió.
Ah,
no?
Fan com una porta d'aigua.
Que burro soc, jo em pensava, dic, què collons estan netejant aquí? Si no, això no fa res.
No està netejant, és un homenatge,
si no
és un homenatge per la jubilació. Crec que es fa, crec que es fa en dues circumstàncies, o bé quan jubilen l'aparell o bé quan jubilen el pilot, que en aquest cas era el pilot. Sí, sí. Però el Toni estava tan emocionat que hi havia més aigua a les seves ulleres que en els parabrises de l'avió. La veritat és que hi ha un moment que el copilot enregistra aquest moment i gira un moment la càmera i l'enfoca, i jo no recordo haver vist el Toni, que entén perfectament el sentiment, tan emocionat.
Misty-eyed, que en diuen.
Sí, sí. No, doncs des d'aquí, Toni, company,
moltes felicitats i ara disfrutar-ho.
Gaudeixo, s'obre una etapa molt bona, em dones molta enveja, m'agradaria poder fer tot allò que estàs que sé que podràs fer. Ara que acabo de descobrir, gràcies als companys mosseguis, tot el món de la radioafició per software, que venen una mena de bundles, que són una mena com de... Ho dic com un stick, com un firmware stick,
una motxilla, no, un USB.
Sí, una coseta així, que tu l'endolles per USB en el teu ordinador, per l'altra banda tires l'antena per la finestra i pots no només emetre, sinó rebre, i a més amb tot un tema de radioafició open source, que és un món que desconec, perquè jo vaig deixar la radioafició fa molts anys i m'agradaria estar jubilat per tenir temps per posar-m'hi.
Tomàs, tot arribarà, no et preocupis.
Tot sí, arriba.
Doncs molt content per això, Toni, de veritat, moltes felicitats, i ha estat molt emocionant veure la reacció de tots els companys en el grup de Mossega la Poma a Telegram, que anem encaminats cap als 500 usuaris o 500 persones que hi són per allà. Doncs la veritat és que ha estat molt, molt emocionant.
Sí. 500 i el bot mossegui. I el bot mossegui.
Fa temps que no té updates, no, ho sento.
Bueno, doncs això és la primera part. Ja que estem en aquesta part de contacte, el que us deia, tenim tres nous mecenes, vale? A Mossega la Poma, i jo crec que de cop i volta, si això continua així i tothom que es vulgui fer mecenes i ajudar-nos, l'únic que ha de fer és anar a mossegalapoma.cat i allà on posa mecenes, donar-li el botó, entres a la xeta i allà et registres, poses les teves dades de contacte, la teva targeta de crèdit, i ens arriba pues, la donació que ens vulguis fer puntual.
Escolta, si ens vol donar un o dos bitcoins, no hi ha cap problema, eh?
Bueno, ara els bitcoins han baixat, però dels bitcoins ara en parlarem. Ara en parlarem, que tinc una cosa que explicar-vos que segur que us fa molta gràcia. Vinga, quins tres nous mecenes tenim? Tenim en Roger Tallada, que ve de PayPal, Vale, era un dia el Roger vam fer una, no sé si us en recordeu, vam fer una crida per a veure qui es volia fer mecenes directament pagant via PayPal, i el Roger va aixecar la mà. I des d'aleshores és un mecenes via PayPal, però no compta enlloc, pobre. Si no me'n recordo expressament, doncs no l'afegeixo en els sortejos, i clar, era l'último galo d'Astèrix a PayPal, ¿vale? I em va dir, mira, saps què? Deixo PayPal i m'integro a l'aixeta. Doncs benvingut, Roger, per la part de l'aixeta. L'altre que també és un galo d'Astèrix és en Sergi Edo, que estava encara a Patreon, que hi ha 3 o 4 d'aquests irreductibles. Sí. I suposo perquè gent que també patrocina via Patreon altres podcasts o altres iniciatives, i doncs li és més còmode centralitzar-ho en allà. Però el Sergi ha abandonat Patreon i també s'ha vingut cap aquí. I finalment un nou mecenes, que és en Jordi Martínez, ¿vale? Que des d'aquí li donem una abraçada. I li donem la benvinguda al grup.
És el Jordi Martínez Lorente del llibre que sempre tinc per aquí?
Crec que no.
Vale.
Crec que no, que el llibre que tu ensenyes aquí en càmera és Finances per a Friquis,
sempre el tinc per aquí.
Que després parlarem. No, és un altre Jordi, vale? En tot cas, crec que
és que de Jordi Martínez n'hi ha uns quants,
el problema que té.
Bé, doncs això, que li donem la benvinguda. Què més coses? De la comunitat, res més. Només aquells
no
de vosaltres, seguidors de Mossega la Poma, si voleu participar d'una comunitat maca, a Telegram, que és un lloc tranquil on no hi ha ni insults ni coses estranyes com a altres xarxes socials, doncs si us voleu apropar a la comunitat, aneu a Telegram, busqueu Mossega la Poma i allà us afegiu. Hi ha un... Heu de posar un número, heu de posar un codi que us apareix amb una finestreta petita per evitar un captcha.
Sí.
Vale, doncs dit això, ja anem per notícies. A veure, abans de res, si voleu fem un recap de la setmana passada que vam parlar de l'estat de les criptomonedes, i just una setmana més tard, avui Bitcoin està baixant més d'un 17%. O sigui,
que
si algú...
Qui va dir que hi havia bombolla? No sé, hi havia algú que deia que baixaria. No me'n recordo de quin dels ponents.
Jo no soc pitoniso, però diria que baixarà molt més.
Jo no sé, algú va dir que hi havia una bombolla i que baixaria, i a mi em van estar dient aquí, no sé com. Bueno, no sé.
La veritat és que el programa de la setmana passada va tenir força repercussió en el sentit que m'han arribat molts missatges per diferents bandes de gent. Primer, el canal de Telegram, perquè nosaltres no vam recomanar res, només vam estar intentant explicar una mica què és el món de les criptomonedes i com estava en aquest moment, ¿vale? Però hi ha gent que, com alguns de nosaltres, doncs que té un cert interès d'aprendre, de saber com van les coses, i ens ha escrit per altres bandes. A tothom li he dit que en el canal que tenim a Signal privat no els anem a donar entrada, que és una cosa privada. però bé, sí que és veritat que hem aconsellat alguns llocs on la gent pot aprofundir per conèixer no només ja Bitcoin com a criptomonedes, hi ha moltíssimes doncs per on aprendre.
A dit més, s'ha donat la baixada quan s'està fent una mega compra de Bitcoins per part de moltes empreses. O sigui, que és curiós.
S'havia fet.
No, i s'està fent, ara, ja... S'està...
Bueno, hi ha una polèmica perquè, clar, Bitcoin o el món de les criptos en general és un món molt volàtil, no? Si Tesla té 19.000 milions de dòlars en cash, n'ha destinat 1.500, que és menys d'una dècima part, a Bitcoins, sí. Vale? Hi ha qui li ha criticat per destinar diners en un entorn molt volàtil com és l'entorn de les criptomonedes. Però bé, una cosa interessant i divertida. Mira, aquesta setmana Bloomberg ha publicat una guia del llenguatge de les noves generacions d'inversors, no només en criptos, també en borsa, en fons d'inversió i en altres actius, no? I ho ha tret de com parlen els usuaris de Reddit d'aquestes noves generacions d'inversor, i ha fet un quadre de coses que es diuen en allà.
No, vocabulari,
sí. Per exemple, sabeu el que és un YOLO?
YOLO!
Un YOLO!
Em sona d'haver-lo vist bastants cops, però no sé.
És arriscar una part important del teu portfoli en una única operació. Això és un YOLO.
Marcar-se un YOLO.
És un YOLO, que vol dir you only live once.
No, you only live once. You only... llavors, hi havia una pel·li, això suposo que ve de la pel·lícula de James Bond, You Only Live Twice.
Sí.
You only live twice, you only live once.
Sí, sí, sí.
Hem tingut en Birres, que ha aparegut i ha desaparegut aquí com a oient ponent. Hem vist que anava molt guapo aquí al Solet i Molleres de Sol.
Molt bé, doncs això, que sapigueu que hi ha tot un llenguatge per als que ells que encara...
Sí, però a veure, és una cosa... pràcticament la part del desenvolupament de llenguatges específics és una necessitat quan apareix el coneixement expert, és a dir, quan hi ha una disciplina que és prou complexa o entres a un nivell prou prou profund de detall, necessites un llenguatge específic per descriure coses, perquè si no perquè si no pots treballar, perquè si no bàsicament t'has d'anar referint a les coses per la seva descripció, amb la qual moltes vegades l'aprenentatge de pràcticament qualsevol disciplina és el conèixer, és l'aprenentatge d'aquest llenguatge, però aprendre correctament, és a dir, cadascuna de les coses i què és el que diu. També és el que passa després que en alguns entorns, que són els que a mi em toquen manifestament els collons, que són els entorns de bullshit, llavors la gent fa servir llenguatge tècnic o llenguatge específic sense saber què volen dir les coses i llavors...
Només perquè queda bé.
Això passa molt amb informàtica i passa molt amb ciència i amb altres entorns. Per exacte. Cert, a la nostra companyia, que som milers i milers i milers de treballadors a tot el món, treballem molt amb acrònims de 3 lletres o de 4 lletres, ¿vale? Hi ha tants que, clar, E-M-K-L-A, H-M-A, E-L-O...
Quan entres et mors,
si
perquè no saps què vol dir.
Sí, doncs sí. De fet, hi ha un capítol, un curset específic dins de l'onboarding oficial on et tires un dia sencer aprenent acrònims. Vale? Sí. I...
Bueno, això ens passa a la Facultat d'Informàtica de Barcelona, que sempre les assignatures han sigut les sigles de les... Anem per acrònims i el problema està en que, clar... Que,
quan... Si tu dius ESI moltes vegades i molta gent de fora no té ni idea del que vol
dir. ESI és el meu departament, no? O la FIP és la Facultat d'Informàtica de Barcelona, o ASMI és una assignatura que faig jo. Però el problema que hi ha és que els plans d'estudis van canviant i de vegades el que fas és que canvies lleugerament el títol de l'assignatura perquè sobretot per saber de quin pla d'estudis canvies. Per exemple, jo tenia GSI, que era gestió de sistemes informàtics, i la vam canviar de gestió GPS, que era gestió de projectes de software. I així jo sabia quin pla em trobava. Més o menys el temari era molt semblant, algunes coses havien canviat, però almenys saber, el problema que hi ha és que llavors et venen alumnes, et parlen d'assignatures que estan fotent, i clar, tu no te saps tot el pla d'estudis.
I quan
no?
et diuen GPS, penses quan... en altres coses, clar.
Bueno, que en aquest cas de GPS ja ho vaig fer expressament, no? Per tocar els collons. Però el cas és que això és a dir que els alumnes tenen els alumnes i el cap d'estudis i els tècnics de gestió acadèmica doncs saben molt bé quines són cada assignatures, o els caps de departament ho saben, però clar, la resta dels professors només sabem les nostres assignatures i a vegades et ve un alumne dient és que no sé què, m'han dit no sé quantos i aquesta assignatura qui la fa?
Jo vaig saber que vaig fer un bacarraga un cop haver-lo fet, no sabia què era, que és suspendre-ho tot el primer quatrimestre. Et sona?
No, el bacarraga no és suspendre, no és suspendre tot el primer, no, és que et fotin fora perquè ho has suspès tot
doncs
durant 2 anys seguits.
Era doncs, vale.
És, o sigui, tu vas fer això, et van fotre una enrabada.
Em van obrir el cul, que se'n diu, no?
Et van fotre un pol al cul i et van deixar glaçat.
Com la bandera
sí, la vaselina...
Exacte. Però el bacarrà és el tema aquest dels estudiants que entren i que fan un número de... No superes la fase inicial. Abans hi havia, quan jo vaig entrar, era si no aprovaves cap crèdit en els 2 primers anys et fotien al carrer.
No, ja, ara també.
Havies de provar un mínim de crèdits. Exacte, hi ha un número mínim de crèdits i això era el bacarrà i després hi ha la fase inicial que tens 2 anys, em sembla, per fer la fase inicial. Has d'aprovar un curs en 2 anys.
Pues em van enganyar amb el crèdit.
Amb el significat del bacarrà. Igual m'equivoco jo, eh?
Mai ho sabré, no ho vull saber.
Em sembla que si vas fer un quac, que t'hi cagues.
Sí.
Bueno,
un epic fail.
Encara no estem entrant en notícies, estem repassant una mica també el de la setmana passada. Volia comentar-vos una cosa que he fet aquesta setmana i que volia compartir amb tots els mosseguis. Vaig participar en una sala de Clubhouse.
Hòstia, quin...
Vale? Una sala que va promocionar en Ganyet, que parlava de bueno, parlava de ciència i conversa, crec que era així, no, tecnologia i conversa, si no recordo malament, i era ell, no recordo, va ser el Ricard Castellet, si no recordo malament, un dels els que la va promoure i també i feia de moderador. En aquella sala, a part d'en Canyet, també estava, si no recordo malament, l'Àlex Hinojo, també estava el Carles Caño, ¿vale? Va ser força interessant perquè parlàvem parlàvem dins de Clubhouse, de Clubhouse i com veiem Clubhouse.
Una autofal·lació, mira, no?
Tomàs, jo personalment crec que Clubhouse és un despropòsit total. O sigui, no perquè, o sigui, si tu em dius que hi ha una sala on hi ha en Ganyet, en Carles Caño, l'Àlex Hinojo i altra gent, i dius fantàstic, però si és una conversa entre en Ganyet, en Carles Caño i l'Àlex Hinojo, què no t'ha d'agradar d'una conversa entre aquestes persones? El que passa en aquest cas és que en comptes d'això passar en el domini controlat doncs per al podcast o el canal del que sigui d'una d'aquestes persones, un medi que tenim democratitzat, que és el podcast, que una persona es pot agafar, fer les seves converses, enregistrar-les i publicar-les en un canal personal, ho està agafant i fotent en una multinacional que ja és un unicorni, sí, de Sequoia Capital, vale? I on a darrere hi ha el Marc Andreessen, en Peter Thiel i els de sempre, i el que estan fotent és creant una plataforma per agafar i fer la captura del valor que estem generant els altres, amb la qual al final és dir, com a usuaris som una mica tontos, és dir, o sigui, si tu ets un tio com en Carles Caño o en Ganyet o l'Àlex Hinojo, que si diuen vaig a fotre un podcast i fots un podcast i segur que tindràs la teva audiència, perquè la gent que ha entrat en aquella sala de Clubhouse és perquè estan a la xarxa social d'aquests paios, però el valor i les dades minades, qui s'ho està quedant? Doncs pues Clubhouse.
A més que el contingut se suposa que és efímer i ja n'enganxa.
Sí, jo crec que anar a Clubhouse és fer el passarell, bueno, i no s'hauria de fer.
Dues
una altra cosa és que ens interessi el concepte i la teoria de que tot això es plataformitza. Jo em sembla que no, escolta, aquí...
Jo crec que aquí hi ha diverses coses, Marc, perquè pot ser tot veritat, però deixa'm matitzar algunes coses. Una cosa és l'empresa que hi ha al darrere, el propòsit que té, si tenim
venture
alternatives...
Venture capital dels bèsties, de la sí, PayPal Mafia.
Si tenim alternatives o no n'hi ha i tal. Això és un tema i jo no hi vull entrar ara. Segona, quin propòsit o què ve a cobrir Clubhouse en aquesta mena de converses efímeres, vale? I no sé quin dels participants en aquella tertúlia va dir això és com si tornéssim en format online als antics ateneus.
Sí, saps
on
sí,
entrava
sí,
la
sí.
gent i parlàvem i tal. I jo aquesta definició la vaig trobar super, super encertada, perquè té aquest concepte de trobada de bar més no per cridar, sinó per xerrar, vull dir,
sí, la idea és interessant, però...
I la idea però... funciona. Ara bé, si tu et mires qui hi ha ara a Clubhouse... Hòstia,
tot experts del màrqueting.
El bullshitness de sempre. Els
influencers wannabes.
No, influencers i pitjors. O sigui, estan tot el món
que
del coaching,
pitjor, que
del màrqueting digital
tots,
i tot allò.
Tots, sí, ja estan, tots.
Jo vaig entrar un dia i no sé si vaig pillar una sala malament o què, però era un cunyàs, tothom venent el seu llibre, tothom venent el...
Jo vaig escoltar un altre que em va fer molta gràcia. Era un lloc on debatien pilots i auxiliars de vol, ¿vale?, sobre si era lícit o no que el passatge fes fotografies o vídeos i els publiqués a internet enregistrant-los amb ells. Ah. Vale? I era un debat com de sindicat, no? Entre
no, però a mi això em sembla, superinteressant, però el problema està és que aquest tipus de converses que podríem tindre mecanismes oberts per poder plantejar aquestes converses, hagi d'haver-hi algú fent la captura de valor i l'orquestració. No em sembla bé, o sigui, mira, aquest matí he de muntar un programa amb l'Albert Murillo, que és el director de Generació Digital, amic del programa i personal, i m'estava dient ell, escolta, ell està marxant de les xarxes socials, per algun motiu no, m'ha enviat un missatge de WhatsApp, o sigui, m'ha enviat un missatge per una xarxa social, vol dir que està marxant i que vol investigar Mastodon com una alternativa d'això. De fet, li diré un dia que vingui i en parlem, però és a dir, Jo crec que al final, és a dir, votem amb els nostres peus, i és a dir, si tu te'n vas a Clubhouse, estàs votant amb els teus peus, doncs que hi hagi una... doncs això, fomentar aquestes plataformes de captura de valor, quan hauríem de tindre conversacions entre persones que són els que portem el valor, i hi ha uns senyors amb l'unicorni dintre munyint la vaca. Doncs no, sí, em sembla bé. No em sembla bé, o sigui, a veure, actualment, a més, fixa't una cosa, que tu tens, per exemple, el blogging, els bloggers, els que tenim blogs, vale? Tenim, operem la nostra plataforma, operem el software, fem el manteniment, alguns van a alguna plataforma, jo tinc alguna cosa blogger, per exemple, però o tens el teu WordPress, o tens el teu iPad, o tens la teva porqueria amb patates, el que sigui, però el valor de la web, hi ha molt més contingut interessant, sobretot contingut que perdura en blogs, que no pas en el microblogging de Twitter. Vale? Amb el qual, tu has creat, llavors, el que sí que ha passat és que molta activitat s'ha anat dels RSS dels blogs, i els comentaris que hi havia dintre els blogs s'ha mogut amb una discussió dintre Twitter linkant cap a aquests blogs, vale? Però el valor real de fons, i del que d'aquí 10 anys hi serà i el que quedarà Archive.org, està en els blogs. Ara diu, no, escolta, és que els podcasts és una cosa i ara movem tot cap a Clubhouse, d'això. És una plataforma, allà no hi ha valor. A més, està dissenyat com a efímer.
Sí, que ja no ho és,
està
perquè ja s'han inventat
i operat
algunes
per una
eines
altra.
Per sí. Agafar l'àudio.
O sigui, per mi, sí, clar, bueno, evidentment, en Carles Canyó mateix em va preguntar com fer-ho. És que no és problema, o sigui, sempre que tu puguis tenir àudio sortint d'un dispositiu, sempre pots enxufar un micro amb una banda i capturar-ho, no és problema. O sigui, no és problema això. El que passa en aquest cas és dir, el que tenim a internet de forma continuada és gent muntant empreses intentant capturar valor. I a més, no hi ha cap innovació tecnològica.
Bueno, igual que Medium, no? Van agafar els blogs i se'ls van apropiar.
Sí, però en aquest... però en aquest cas és Medium que està intentant fer una estratègia de publicació i fins i tot hi ha una estratègia de monetització darrere. Medium és dir, com jo monto una espècie de diari perquè tu m'ho montis aquí i,
però no deixa
i
de ser un blog dins d'una plataforma.
No, perquè hi ha tota una plataforma de, hi ha una plataforma de recomanació, hi ha una plataforma de seguiment, Medium és una mica més complicat, vale? Però i que tampoc és cap gran èxit, o sigui, és una cosa que normalment la gent allà escriu articles llargs per vendre el seu llibre també, una mica talo de Clubhouse, però al final quan la gent no té un producte que vendre, la gent el que fa és té el seu propi blog i allà es munta la seva història. O sigui, al final hem de decidir, o sigui, no podem queixar-nos de que hi ha empreses que són massa grans i que controlen l'internet i cedir el nostre contingut contínuament. O sigui, una cosa que ja tenim funcionant, o sigui, el podcasting està a dalt de tot, i ara què volen fer? Treure'ns-el? Perquè vingui uns senyors de Sequoia Capital i s'emportin tot el valor? No.
Parlant de senyors grans, jo només us dic que entenc el raonament del Marc i té una base sòlida pel que fa a l'empresa. L'experiència és entretinguda, és divertida i és curiosa perquè és pim-pam entre la sala efímerament i
has entrat més d'un cop, Tomàs?
Vaig estar aquell dia, aquell divendres, en aquesta proposta del Ricard i del Canyet i tal. Hi havia varia gent que el que diu i que comenta em semblava interessant, intel·ligent, en català, vale? És gent que de tothom coneguda i sabem que la toca bé. Crec que es va dir d'intentar fer una trobada cada 15 dies, amb un temps limitat, mitja hora, una hora, per parlar una mica de l'estat de la història, i em fa gràcia poder-lo seguir. Però de la quantitat de bullshitment que hi havia al voltant no m'interessa absolutament res. ¿Vale? Va ser només això. I això ho puc escoltar a Clubhouse o ho puc escoltar a Catalunya Ràdio, si es dediquen a una hora a parlar del tema. Vull dir que m'és igual, o un podcast. Vull dir que tanto monta tanto. Vale. Dit això, i parlant de les grans corporacions i del poder que tenen, i que no és el cas de Clubhouse, aquesta setmana o aquestes setmanes enrere, però, i això
una cosa que jo volia comentar, perquè és una observació interessant que m'agradaria fer quan estem parlant del món de les startups. Sobretot les startups basades que surten a partir, diguéssim, d'aquests venture capitals, on hi ha Sequoia, hi ha els Andreessen, hi ha Andreessen i no sé què, i són Andreessen Horowitz, Sequoia i uns quants més, perquè hi ha gran quantitat d'allò. En aquest cas el que està passant aquí és una cosa molt interessant, és una cosa una miqueta, és com una perversió del sistema. Fixem-nos-hi, i empreses com Uber, Airbnb, Clubhouse, Twitch,
Globo.
TikTok, Globo, vale? Totes aquestes empreses, el que estan fent és, moltes d'elles no suposen una gran innovació tecnològica, sinó agafar, buscar un buit legal, on hi ha un cert nivell de legalitat amb una relativa a una innovació tecnològica i s'intenta explotar.
S'han mascarat d'innovació
tecnològica. S'intenta explotar. Llavors, però n'hi ha... és una innovació.
Marc, però no només això. Algun d'ells fan bé una cosa, que és resoldre't un problema.
Sí, sí, al final hi ha una resolució d'un problema i s'aporta...
No, i quan tothom critica Amazon, amb raó, perquè ja per criticar-lo amb molts motius, és ben cert que molts de nosaltres... És una plataforma que ens ha resolt la vida enmig d'una pandèmia quan no podíem sortir a buscar determinades coses. I tu tens la cinta d'embolcallar el no sé què...
No, i m'encanta, i sóc superusuari d'Amazon i de molts serveis, sóc usuari i estic totalment a favor de totes aquestes coses.
No només les startups, ara parlem d'Amazon perquè és molt gran, però en aquest cas de les startups, que sí que és veritat que algunes... poden aprofitar-se d'un buit legal per fer aquest negoci, no és només això en molts casos, sinó que realment moltes d'elles et resolen un problema molt concret i ho fan molt bé, et resolen molt bé aquella necessitat.
El que passa és que partim d'una base, Tomàs, que no tenia cap sentit que tu no poguessis anar a comprar i que estiguessin tots els repartidors d'Amazon a tope. També partim d'una base que està com, no diré ideat, no? Però, ostres...
Vale. Però permeteu-me un moment, per exemple, un exemple seria el cas de YouTube quan no era de Google, vale? O sigui, apareixen uns tios que agafen i foten uns servidors i quan encara no sabem el que és el núvol, i el que permeten és que la gent els hi pengi vídeos, i evidentment el que cauen aquí són vídeos amb copyright. Una de les grans motius de creixement de YouTube és això, és que s'hi foten vídeos i música amb temes de copyright. Sí. Després ho compra Google, i llavors quan ho ha comprat Google té que agafar i té que resoldre els temes del copyright. Per què? Perquè YouTube, dic, perquè Google té capital i per tant se'l pot denunciar. És a dir, tu vols fer un experiment, tu dius, hòstia, aquí som una colla de gent que tenim molts quartos, coneixem el món de la tecnologia, en sabem molt de negocis, i diem, s'ha de fotre això és molt interessant, vale? I aquí es poden guanyar molts calés, però també hi ha un risc, i el risc és que et surti el tiro per la culata, et fotin una denúncia o que tinguis conseqüències penals. Doncs bueno, cap problema, muntem una startup, vale? Agafem algun senyor, aquest senyor agafa, munta l'empresa, s'aixeca Venture Capital i automàticament de cop i volta aquesta empresa li entren uns quants milions de dòlars per fotre el que calgui, perquè hi ha els Venture Capitals a darrere, que aquests sí que serien capaços de respondre amb el seu patrimoni, amb els seus calés, si fotessin algun daltabaix important. Fiques aquesta startup, aquesta empresa comença a operar, diguéssim, en aquesta zona de la legalitat, es mou ràpid i trenca coses, com va dir el gran filòsof Mark Zuckerberg. Es mouen ràpid i trenquen coses, i algunes es mouen tan ràpid i trenquen tantes coses, com aquelles empreses de patinets elèctrics, que al final et trobaves patinets elèctrics tirats per tot arreu, que ningú ha recollit o han tingut que recollir les ciutats, i que ningú ha reciclat, en aquestes empreses de patinets que hi havia fa 2 anys que hi havia per tot arreu, vale? I evidentment, com que aquesta empresa de cop i volta ha desaparegut, a qui denunciem, a qui van a buscar, a qui li foten quan ajunta la Unió Europea li volta la història, amb la qual és com
Globo,
una estratègia.
Moment, Marc, has esmentat Globo, has esmentat Airbnb,
hem esmentat
Uber, no són startups. Startups.
He mencionat les que han triomfat, Tomàs. He mencionat les que han triomfat perquè són... Exacte, ara Globo està rebent hòsties a tope i haurà de ficar que tots els seus treballadors que ho vulguin estiguin contractats, i hauran de cotitzar com Déu mana, i hauran de tindre una assegurança com Déu mana, i hauran de tindre dies de baixa, i hauran de tindre vacances, que és el que haurien de tenir, però fins ara ho han tingut. Però Globo o Uber han tingut han tingut aquesta etapa, diguéssim, de startup que encara no eren grans, que podien moure's de pressa i trencar coses. I si s'haguessin trencat no passava res, perquè els tios que estan a darrere, amb molts calés, tenen la seva inversió, si ells només estan arriscant aquesta inversió. I si trenquen alguna cosa, i la societat no tenen la responsabilitat d'arreglar les coses que han trencat en la societat. Vale? Que potser això és necessari perquè passi aquesta innovació, vale? I que la societat pugui innovar, doncs, que hi hagi aquest mecanisme que aïlla però llavors el que tens aquí és una penya, llavors què fan? Intenten moltes coses, es foten l'hòstia i quan diuen ui, aquí jo tindré algun problema legal, o això no funciona com jo hi he pensat, o tinc algunes externalitats que ara em tocarà pagar, tiro l'empresa a terra, declaro bancarrota i tira que té crio. Però què faig? En tinc 100, només que dues funcionin, l'aixeques a nivell d'unicorni, fas la sortida de borsa i hem guanyat els calés que tocava. Però en aquest cas és com si la societat, amb el sistema aquest de venture capital, que està molt bé perquè fomenta la innovació, el que estem tenint és això, és una forma de poder-se fer experiments legals sense que ningú sigui responsable. I el problema està que aquests experiments escalen molt de pressa i les conseqüències poden ser molt bèsties.
En alguns casos sí. Escolta'm, deixa'm que recuperi el tema de YouTube, perquè aquesta setmana m'ha sorprès molt i parlo d'haver-ho llegit així com de passada a Twitter, ¿vale? Un youtuber català, crec que tenia un canal a YouTube, és sobre geologia, o sobre... Uh-huh. Sí, jo diria que era geologia o...
Uh-huh. Ah, el que sí, ho ha deixat, el C de Ciència?
Sí, el C de Ciència, correcte.
De fet, és de l'UPC, aquest tio.
Vale?
És UPC.
Sí, és que m'ha sobtat molt. Perquè feia la següent reflexió.
És estudiant, és profe, aquí...
És estudiant, o era, que... vaja. Sí.
Era estudiant. Sí, però parlava, la veritat que parlava de geologia.
Sí, era que parlava de geologia, de ciències de la Terra i tot això. Sí.
Exacte, aquest nano va començar de res a YouTube, va començar a crear un canal, es va espavilar molt, va començar a crear contingut i va arribar a tenir més d'un milió de subscriptors.
Feia vídeos molt bons.
I es guanyava la vida, si ell va decidir deixar-ho tot i centrar-se només en això, guanyant-se la vida. Bé, d'un dia per l'altre YouTube i li canvia a l'algoritme de recomanacions i li baixen les subscripcions a la meitat, les visites a la meitat. Vale?
D'un dia per l'altre. Depèn.
I el nano explica, dic, vaig entrar en una depressió, vaig entrar en una crisi. Sí. Publicava alguna cosa, em tirava 24 hores mirant mètriques com un boig dia, tarda i nit. Fins al punt de que veia que baixava allò i que a més jo deia, és que a més YouTube et deia, t'han baixat les visites a la meitat. Fes aquest curs perquè has d'aprofitar-ho millor, has de saber...
Canvia les miniatures, no sé què, no sé quantos... Sí, sí.
Canvia les miniatures, posa els d'allò...
I el nano ha dit... Ha arribat un punt que vaig dir, és que m'afectava la família, m'afectava el meu estat, m'afectava a la meva forma de ser i he decidit fins aquí.
És que el tauler de control, en aquest cas el tauler de control, és una màquina tragaperres. I té el mateix funcionament que una màquina tragaperres. Però que això són perres de veritat perquè són els teus calés i els teus ingressos. I al final és això, o sigui, les visites que tenim en els nostres blogs, en els nostres podcasts o en els teus vídeos a YouTube depenen de l'algoritme de l'algoritme de recomanació del motor de cerca.
I tu, de fet, com a usuari te ne pots adonar. Si tu entres al teu perfil de YouTube, hi ha setmanes que dius, hòstia, fa molt temps que aquest canal no veig cap vídeo, i no és que no n'estigui fent, sinó que no t'ho suggereix.
És que no te l'està...
Perquè,
és
a més,
no
ha canviat molt. Abans la gent anava a buscar vídeos i ara el que la gent sol fer...
Entres i et trobes allà.
Sí, el que et diu el home de YouTube, no vas a buscar.
A no ser que vagis a buscar una cosa específica, bueno, llavors, que llavors entres per buscar allò. Sí, depèn del que dius, però hi ha gent que em vull entretenir, obres el YouTube.
Exacte, com la tele, no?
Vale. I llavors,
vaig a veure YouTube vist, des de la tele, que et suggereix.
Jo havia vist algun vídeo d'aquest nano del C de Ciència i m'agradava força, ho feia força bé. Poca broma, estava super elaborat, aquest tio es dedicava moltes hores, per això va decidir un bon moment a dir, no, deixo tot i la meva feina, d'allò del que haig de viure, és d'això. El que passa és que És molt heavy que et canviï les regles de joc a mig partit, perquè aquí no hi ha cap contracte. Vull dir, han canviat les regles de joc, deixes tenir la meitat de visites, deixes de tenir la meitat d'ingressos. És molt aleatori. És molt
sort que no el va pillar Andorra.
No sé. No, aquest nano no estava a Andorra. No, però... no sé, crec que és un tema, sobretot per... és un tema que crec que s'ha de reflexionar molt a la gent que està, diguéssim, interactuant amb gent jove, vale? Tant en formació, jo que sé, professional, o a l'escola, o als primers anys de carrera, perquè no perdem de vista que hi ha un col·lectiu de nens i de nenes que el que volen és ser famosos, volen ser, pues això, influencers.
Bueno, perquè n'hi ha molts d'ells que ho diuen. L'Ibai aquest mateix ho deia, hòstia, jo no he ido al col·legio i mira, vivo en una mansió, no? I va ser molt criticat.
Sí, però no, ell pot dir el que vulgui, el que passa és que no tots poden ser Ibais.
Clar, però això un nen de 12 anys no ho entén.
Exacte. Vull dir que, com tota la vida, que té la seva cara brillant i la seva cara fosca, sí. Jo crec que s'hauria d'explicar bé, i aquest tipus de coses que semblen que sembla no afectin el món dels adults,
perdona sí que impacten una cosa, en gent jove. Un momentet, perdona una cosa. Un nen de 12 anys o un nen d'11 anys ho té claríssim. Amb un nen de 11 anys i 12 anys veu que el primer de la classe o la primera de classe és un, i que el nen més popular de la classe o la nena més popular de classe és un, i que n'hi ha uns que els trien per jugar a bàsquet i un que no. Sí. Una altra cosa és que tu t'autoenganyis perquè tinguis la màxima il·lusió, i és més fàcil que un nen de 12 anys s'autoenganyi que en una persona gran, però també les persones grans ens podem autoenganyar tranquil·lament. Per això hi ha gent que compra bitcoins i dient que els hi pujarà molt, vale? O sigui, i de vegades els hi puja. I de vegades els hi puja. O sigui,
Marc,
és
el mateix que invertir en altres coses de risc.
No, totalment d'acord. Aquí estic fent l'acudit.
No, però el que ens ho entenganyem constantment per fer
no,
coses...
No, però tots ens autoenganyem, tots ens autoenganyem, i escolta, la gent diu que això no funciona, però a mi sí que em funcionarà. A veure, segurament si li fots collons, li fots perseverança i t'ho curres, tindràs un nivell determinat d'èxit. I si tens molta sort i estàs en el moment adequat, doncs potser podràs tenir més èxit
que altres. El que sí que és doblement trist és que youtubers que promouen coneixement, que promouen ciència, que fan canals amb un contingut espectacular... no es puguin guanyar la vida, i els que estan tot el dia, que no dic que no ho puguin fer, amb el Twitch jugant als jocs, hòstia, que tinguin tants calés, és que és una...
Quants de Twitch? Quants de Twitch? És que el problema està en això. No, Déu-n'hi-do, no. Hi ha uns quants tios, unes quantes ties que tenen canals de molt d'èxit a Twitch, i al final, a tot arreu, o sigui, el primer que s'ha de... A veure, el problema està és que la gent no entén les matemàtiques, i el que la gent té que entendre és que hi ha una cosa que funciona a la naturalesa, que és la distribució de Pareto. Mm-hmm. Vale? O sigui, el 80% de les...
Tu t'hi agatxes i jo té la...
Aquesta sempre funciona.
Això és el teto. Això és el teto, i després hi ha la piragua. Però la distribució de Pareto és dir, escolta, el 20%
la piragua
de les
causes...
Si saques el corxo, t'entra
l'aigua. És lo mismo bajo l'agua. És lo mismo que el teto, però bajo l'agua.
Hòstia, mossega la poma és com Bitcoin, saps? O sigui, arribes a un punt que estàs aprenent moltes coses, pa, i cau de cop. Igual.
Et
dius, ara ve una cosa interessant, toma. Bueno, seguim, va.
Bueno, a veure, deixa'm explicar la llei de Pareto. O sigui, la llei de Pareto, bàsicament el que diu és com una observació del que passa pràcticament en totes les... sempre que hi ha, passen coses a la naturalesa. Escolta, el 20% de les causes causa el 80% de les conseqüències. Però el fotut és que d'aquest 20% de les causes que causa el 80% de les conseqüències, també hi ha un 20% d'aquest 20% que causa el 80% d'aquestes conseqüències. I es va repetint, i al final acabes que, escolta, hi ha un 1% o un 1% de l'1% que s'emporta totes, s'emporta tot. I llavors, què passa? Quanta gent està creant continguts a YouTube? Moltíssim. Quanta gent està fotent podcasting? Hòstia puta, el Joe Rogan es ven el seu podcast, o agafa i cobra més de 100 milions de dòlars de Spotify per portar-se el seu podcast.
Però quan Joe Rogan
nosaltres
n'hi
ha? No tenim els...
Clar,
nosaltres
que no...
se posa amb els nostres... I escolta, nosaltres, mossega la poma, amb els mosseguis que ens ajuden a la xeta, som la hòstia.
Sí.
En el món del podcasting. Sí, som l'hòstia en patinet.
Superautofinançats, més enllà.
Som l'hòstia.
Sí, sí, podem fer més coses de les que...
I estem a anys llum. O sigui, estem a un millor... O sigui, no estem a un millor de vegades menys. O sigui, el Joe Rogan està més d'un millor de vegades més que nosaltres. Nosaltres no fotem mil.
Sí, Marc, però diré una cosa. Tenim també la nostra responsabilitat. L'altre dia parlo amb un comercial de la meva empresa, que estàvem parlant amb un tema de client, i quan acaba la conversa el client marxa, ens quedem parlant nosaltres. És un nano, doncs, que clar, és que som molta gent, vale? És, diguéssim, d'un grup que ha entrat nou, xerrant, i em diu: escolta'm, Tomàs, ara que ja no està el client, m'agradaria comentar-te una cosa. Dic: digues. Es diu Bernat, aquest company. Dic: hòstia, l'altre dia vaig sortir a córrer per Sant Iscle de Vallalta i escoltava el capítol de Mossega la Poma on parlàveu de...
Sant Iscle.
De Sant Iscle, sí. On parlàveu de lo cabrons que som la gent del Maresme. I lo millonetis i no sé què. I jo pensava entre mi: hòstia, a vegades diem xurrades... Com si estiguéssim fotent-nos la birra i les braves, vale? I no som conscients que no estem parlant de 50 persones ni de 100 sí. persones, estem parlant de milers de persones, vale?
Sí, sí. Tomàs, a veure, permeteu una cosa. El problema que hi ha...
Per cert, Bernat, des d'aquí, si tornes a escoltar un altre capítol, una abraçada.
Ens seguirem ficant amb els del Maresme, fins i tot els
que... Un saludo al ric del Maresme.
Amb els del Maresme, amb els del Moianès.
Aquí el ric dels, sí. els rics del Maresme, sí. i els rucs del Maresme, estem aquí. Doncs, a veure, el problema que hi ha és que a internet el problema que hi ha és que hi ha algunes situacions que les... que la... es generen una, hi ha situacions que generen escenaris de que el guanyador s'ho emporta tot. Per exemple, si ens posem a emparellar, és a dir, buscar parella, doncs, per fer coses d'aquestes activitats horitzontals, vale? Doncs hi ha gent que és més atractiva que altres persones. Per exemple, jo sóc molt més guapo que Exacte. Vosaltres dos, o sigui, està
però clar, la tens més petita, això està clar.
però la bellugo més, no?
De carrer, això, Marc, de carrer. El vale, magma jo tenim altres qualitats sí. que no explicarem en públic.
Exacte, sí. Molt bé, coses ocultes, no? Molt bé, doncs, bé, però el que està claríssim...
Grans coses
si hi ha una persona
ocultes.
Que és molt més atractiva que les altres, no pot estar tot el dia a cardar-se tota la població. Vale? O sigui, vale? No, o sigui, té una capacitat màxima que potser carga el doble, el triple, 10 vegades més, però no pot cardar més. Hi ha un moment que hi ha la demanda màxima,
hi ha un
límit. Amb la qual cosa, hi ha l'escenari de l'emparellament, doncs, més o menys, doncs, pràcticament tothom es pot emparellar. Vale? Tothom es pot emparellar, doncs, perquè no tothom es pot emportar la persona més atractiva, i potser els més guapos, les més guapes, o els éssers pluricel·lorals més atractius, doncs, s'emparellen entre ells, i la resta, doncs, ens quedem entre el mig i anem triant, i més o menys anem tirant, i és un escenari correcte. En canvi, per exemple, en el món, diguéssim, en el món del cinema o en el món de les sèries, doncs, només les persones més atractives agafen i tenen els papers aquests de superestrella. Per què? Com que pots triar la persona més guapa, doncs, escolta, doncs aquesta persona que és la
sí,
més guapa...
Sí, que per cert, hi ha
cosa que no es dona tant amb...
No sé quina actriu...
Digues, Tomàs.
No sé quina actriu o quina model en la seva biografia, no recordo, hauria de buscar, que deia... Ja havia passat, diguéssim, ja era... al final de la seva carrera, explicava una cosa que feia pensar molt, i era... explicava que havia estat molt infeliç a la seva vida per ser tan atractiva, tan guapa, tan destacar tant, vale?
Primera, no
perquè durant moltes vegades s'havia equivocat en confiar en persones com era un pol d'atracció tan gran, vale? Estaven amb ella no per com era ella com a persona, sinó perquè era guapa, perquè la podien lluir, perquè la podien destacar, sí, perquè tenia èxit, perquè arrossegava.
Digues? Que al Marc li passa el mateix.
Clar, estàs molt identificat, Marc. Doncs això, i al final acabava dient que sí, que la vida li havia donat aquesta, diguéssim, aquesta bellesa externa, vale? Però que anava aparellada d'un grau enorme, molt gran d'infelicitat.
No surt gratis, no? Ser guapo.
No, res, és que la vida res surt gratis.
Sí.
No podem anar fent iolos.
Però llavors el que passa és en el món, és a dir, que dius, si tu tens, que jo que sé, que tens, imagina't, com de bons som a Mossega la Poma tenint un podcast, vale? Doncs posem que, jo que sé, tenim un nivell 90. Si hi ha un podcast que és 91, vale? Doncs s'emportarà moltes més visites que nosaltres. La diferència de qualitat entre nosaltres i el següent, només sent una mica més petita, clar, l'altre s'hi pot triar entre el millor de tots i el que li falta un 1% per arribar a ser tan bo, doncs et queda sempre amb el millor. Sí. Amb la qual generes escenaris de guanyar-ho tot. Llavors, què passa? Llavors, evidentment, tothom coneix, com quan jo abans estava parlant de les startups o les empreses aquestes que juguen al model disruptiu, que he parlat de les guanyadores, perquè és que de les perdedores no se'n recorda ni sa mare. Però n'hi ha hagut moltíssimes. Moltíssimes, moltes.
Ens fixem en l'èxit només, no?
Exacte, però llavors el problema està, és, hem d'entendre això, llavors, hi han jocs de guanyar-ho tot. Una altra cosa és que, per exemple, aquí Mossega la Poma som els millors fent el Mossega la Poma. Fem un tipus de programa i fem un tipus d'humor,
Marc,
i de vegades
però, no compta, perquè mira, són les motivacions, vale? Quan tu muntes una startup, una empresa, una sèrie de coses, les motivacions són més de caire econòmic, de tenir petjada, saps? Jo què sé, mil coses més. Nosaltres fem això en més del 50% del pel que ho fem és perquè ens ho passem bé.
Ens ho passem teta.
Clar, i aleshores tot lo de més és com secundari. Sí que és veritat que tenim la sort de tenir el recolzament molt important, també són anys, a darrere d'una comunitat estable, que va creixent mica en mica, però és estable, que és una comunitat no només estable, sinó implicada. Nosaltres tot ho paguem gràcies a l'aportació de la comunitat. M'agradaria veure quants podcasts ho poden fer.
Exacte, però fixa't...
En català, amb una llengua minoritària.
Però fixa't, nosaltres estem en català, per tant ja tenim un element diferenciador, per exemple no competim amb Puromac, vale? O no estem,
no, Puromac ja no existeix pràcticament. No.
Imagina't, però nosaltres, la manera de tenir el nostre, entre cometes, la nostra audiència, el nostre mercat, és ser molt específics en el que fem i d'aquesta manera desaparèixer d'aquest escenari de lluitar per d'allò. El problema està que els youtubers, escolta, youtubers de divulgació de ciència, doncs n'hi ha uns quants.
Sí.
N'hi ha uns quants i n'hi ha dos, tres que s'ho portaran. Divulgadors d'aquests que es dediquen a explicar la música. Els divulgadors d'aquests de música, que ara és com un gènere que ha aparegut a YouTube, és gent que agafen i analitzen i t'expliquen la teoria musical i la música i d'allò, i t'ho toquen i t'ho canten i t'expliquen la cançó, i és fantàstic perquè et permeten entendre millor la música, vale? Que és una cosa que, per exemple, en el sector de l'òpera hi havia aquests musicòlegs que sempre ho havien fet, però ara està això a YouTube. Però escolta, els de dalt de tot són quatre, i els que et trobaràs a l'algoritme de recomanació són quatre, i aquests són els que s'emportaran totes les visites. I el problema està en que qui decideix és aquest algoritme de Google.
I que no decideix en qualitat, per cert, decideix en número de clics, número de visites,
en número d'engagement, número de minuts, però ells fan per això ara els vídeos els estan fent més llargs, des de que van començar
minuts,
a ficar anuncis entre mig del contingut. Bueno, ara ja comencen a ficar més vídeos més llargs perquè et fiquen anuncis entre mig, però va canviar, no? Sí, perquè abans eren vídeos de 2-3 minuts, ara no, els vols una mica més llargs, els diferents, allò, vols un to, i a més es busca, però al final és els paràmetres d'aquest motor de cerca, d'aquest motor de recomanació, al final és sempre això, el que estigués més estona en la plataforma. I això genera un problema. El problema està que si tu vius depenent, doncs, és com la gent aquella que vivia dels naufragis, que es posaven en una cala i esperaven que els naufragis els hi portessin coses. Doncs, escolta, com et canvien les corrents et fotràs de gana, perquè no hi haurà més naufragis.
Bueno, això els hi passava a molts fareros del nord d'Escòcia, que el sou era molt baix, però
com encenien focs a llocs diferents.
Clar, el sou era molt baix, però com embarrancaven molts vaixells, doncs anaven obtenint whisky i altres coses que queien allà en els... Hombre, nen, però això és de primero de pirata, tio.
Soc un ignorant. De piratilles no hi ha.
Bueno, vale, anem a canviar de terci, va, ràpidament.
Va, canviem de terci.
Facebook i la guerra oberta pel tema de les notícies.
Con la iglesia hemos topado, amigo Sancho.
A mi el que m'ha sobtat, no sé si val la pena que expliquem una mica
el tema. Sí, perquè jo no m'he enterat.
Molt ràpidament. Sí, és el mateix que passava aquí.
El problema
aquí,
és que ningú s'entera d'això. El problema és que està passant aquí un festival i ningú s'entera.
Sí, el que passa que entre Facebook i Google, que tenen diferents nivells de lluita, diferents intensitats en la seva lluita, es concentren més del 70% dels clics contra les... contra les, els llocs generadors de notícies oficials, vale? Els diaris o els
fonts d'informació.
Sí, exacte. Els enllaços, els diguéssim, el tràfic, mm-hmm. Em sembla que estava sobre un 50 i pico en Facebook i un 20 i no sé quants amb Google. És molt, eh? És molt que el teu tràfic d'internet en el teu mitjà t'arribi amb aquest nivell de proporcions. És brutal. Aleshores, què passa? Que diuen que com ells només són enllaçadors de contingut i que cobren a tercers per això, que han de pagar en els generadors en els diaris, yeah. O sigui, en els diaris, yeah. En els blogs, llocs de notícies. De fet, aquesta setmana entrevistaven a una noia de Cinet Australia a This Week in Tech. L'has vist, Marc? Com no has tingut temps?
Sí, l'he vist, i tant, i tant. Però precisament el problema que hi ha aquí és que uns estan, quan s'està explicant el que passa, uns parlen de peres i altres parlen d'ànecs. Al final, sí, l'ànec amb peres és sempre una bona idea, però si has de comparar ànecs i peres no és una bona idea. Yeah. Llavors, aquí hi ha un problema. O sigui, per exemple, Facebook està dient coses com només un 4% del nostre contingut són notícies. D'acord? Però el 4% del que tu estàs ficant, dels links que tu tens en la teva plataforma són un 4%, però i l'activitat que té aquest 4%? Quina és? Al final, el que més es mou i el que la gent més clica són aquests continguts. I el problema està en que al final tu tens que la forma en què la societat s'està creant una imatge d'ella mateixa és a partir del motor de recomanació de Facebook.
Sí.
Al final és una empresa d'anuncis.
Que sí. El que em sorprèn,
Marc, és el problema que tenim.
El que em sorprèn, sí. Marc, llegint aquests dies aquesta notícia i indagant, si no hi ha aprofundit molt, només he vist, diguéssim, la foto general, vale? Una de les coses que més m'ha sorprès d'una societat que jo considero avançada, com és la societat australiana, és la quantitat de gent que la seva vida a internet passa irremediablement per Facebook amb un molt alt tant % del seu temps, no?
O sigui, nosaltres és un altre exemple d'allò que dèiem.
Vivim en una puta bombolla. Sí, sí. Nosaltres que no fem servir Facebook ni tenim compte a Facebook
fet,
ni res. Som, sí. Som d'altre
món. Una companya de pis de la Cris era australiana i em deia que no li agraden els australians, sobretot de la seva edat, no? 20 i pico d'anys, perquè vivien en un postureo constant a Facebook. I m'ho deia, no? Hòstia, li preguntava per la societat australiana i tal, i deia que estava molt... molt, bueno, que no li agradava, que no li agradava als seus amics, havia deixat molts amics a Austràlia.
Però... aquí, amb un cert tram d'edat, s'ha viscut molt, també, ara també. Sembla que comença a canviar potser una mica. Instagram. Amb Instagram, sí, és el mateix sí. esquema, eh?
Sí, sí. Mm.
Instagram o TikTok, jo com porto els nanos al col·le, ja veig les nenes de 6è de bàsica del col·le que estan TikTok. Assajant balls sí, de TikTok sí, sí. al carrer abans d'entrar a classe.
Sí, sí, és espectacular.
Bueno, no sé. Bueno, però el problema està això, és a dir, al final el que no pot ser és que els mecanismes que tenim com a societat per observar-nos i explicar-nos a nosaltres mateixos siguin mecanismes vinculats a altres interessos. O sigui, si hi ha els interessos d'una empresa com Facebook, que clarament és una empresa que té l'ètica al cul i el cul de vacances, doncs els interessos d'aquesta empresa és el que porta, el que decideix quines notícies es llegiran i en quin volum i qui les llegirà. I llavors estem ara com ara en una situació absolutament bestial de divisió social, de falta de cohesió social, de falta de coincidència en la forma d'entendre el que passa a la societat, perquè estem veient coses completament diferents, i això és perquè ens ho hem cedit, i és un experiment social que estem fotent, i és una de les cagades més grosses que estem fotent en aquest segle XXI, i l'haurem
de reclamar. I sortirà molt car, no?
Jo...
No.
Me sortirà car amb generacions que l'únic que saben fer és tonteries per internet.
Això passa sempre.
Sí?
Això passa per tenir qualsevol tecnologia. Apareix una nova tecnologia i s'intenten tots els usos i tots els abusos i al final afinem la manera de controlar-ho. I el que passarà és que específicament Facebook se n'anirà a la merda. O canvia el model de negoci o específicament
bueno, no ho saps, Marc, perquè Facebook menja coses, o sigui, s'ha menjat WhatsApp, s'ha menjat Instagram, es menjarà més àrees on pot revertir allò que està perdent, diguéssim, amb la
matriu. No, el model és el mateix.
El que és veritat, i això també ho deia...
No té altre model.
Bueno, sí.
I com que no té altre model, és vulnerable. I si no, invertiu en Facebook. Agafeu els bitcoins i invertiu també
en Facebook. Això sí que ho trobo molt...
Ho expliqueu d'aquí 5 anys.
Això sí que ho trobo... Sí, perquè a més...
O sigui, com que jo crec que d'aquí 5 anys hi haurà mossega la poma, mirem a quan estan avui les accions.
A Revolució 4.0 entrevistaven a l'Elias Campos, que nosaltres l'hem tingut a mossega la poma fa molts anys. Recordeu, Elias havia estat en WhatsApp inicialment abans de ser comprat per Facebook, tenia la seva parella, havia sigut la creadora de Waze o una de les creadores de Waze, ara està ficat en Telegram i deia que a molts llocs del món tecnològic, si tu en el teu currículum dius que has treballat a Facebook, et miren malament, no et volen contractar, dedueixen que tu tens una falta d'ètica bastant important
o com a mínim has estat contaminat en un entorn cultural on l'ètica no es té en compte. És a dir, o sigui, el problema que hi ha quan estàs en un entorn on la moral, o sigui, la cultura d'empresa és una cosa que existeix i és superbèstia. I a veure, jo de petit vaig tindre la sort o la mala sort d'estar 2 anys en una escola de lo que en podem entendre de pijos del carrer Consell de Cent, vale? Perquè era un tarambana i em va dir el fotrem en una escola d'estes de mano dura. I era una escola doncs, on vaig estar ficat en una cultura absolutament
començar
tòxica.
Començar per W?
Vaig tardar temps en...
Com era?
No.
Ah,
comença amb Pérez i acaba amb Iborra.
Ah, no, em pensava que era el tipus d'escola aquell que... Vale, res.
No. És una escola d'aquestes de mano dura. I a dintre hi havia una cultura absolutament que jo considero tòxica, però cert tipus d'opinions i de coses estaven... Se't fiquen a dintre... Perquè has estat un temps en allà i no és que se't renti el cervell, o sigui, és que hi han certes coses, certes actituds que et veus normals, perquè les fa tothom i tothom les veu normal, amb la qual cosa entens que allò és normal. L'altre dia estava escoltant un podcast en el que Jordan Peterson entrevistava amb una senyora que havia anat a viure d'un país musulmà, havia anat a Holanda, i ella deia, ostres, estava al·lucinant amb la cultura holandesa i el problema que tenien els holandesos és que no se'n donaven compte que tenien una cultura. Perquè des de dintre d'una cultura no te'n dones compte i són totes aquestes decisions i totes aquestes coses que no decideixes, que són normals i que pràcticament no et planteges que hi ha una altra manera de fer. Llavors, quan tu estàs en una empresa que es comporta de manera no ètica i en moltes decisions per defecte, és que no t'ho planteges. Ah, és que això és una opció, amb la qual ja vens contaminat. I aquest és el problema.
Sí, tot. Doncs tot i que tu abans d'entrar a l'empresa saps si allò és normal o no, no? És a dir, no has nascut dins de l'empresa.
Però tu estàs treballant, però això passa mica en mica.
Et vas acostumant.
Tu estàs allà i hi ha certes coses que passen i tu creus que són
normals.
Sí, potser
el primer dia et sobta, no?
I et vas... Això no és normal. Ja us dic, ho vaig dir la setmana passada, ho vaig explicar als alumnes l'altre dia, la setmana passada vaig mirar l'Indiana Jones en el Templo Maldito. Mireu la pel·lícula? Mireu la pel·lícula, al·lucineu. Això va sortir al cine? Això va sortir al cine? La manera en què parla i els gestos que li fa l'Indiana Jones a la noia protagonista... en la cantant aquella, és al·lucinant.
Hòstia, no recordo ara.
O sigui, pensem una cosa, la Gina Carano, la lluitadora MMA que surt de Mandalorian, l'han cancel·lat. L'han cancel·lat, doncs perquè aquesta noia, aquesta noia, diguéssim, és de la colla d'en Trump i va fer algunes declaracions i s'havia picat amb algunes persones i li havien dit que escolta, que ja està bé, que per què no fiques el teu pronom en el teu bio de Twitter, perquè es veu que a Twitter ara, diguéssim, has de dir si ets he
o she.
I ella va posar bip, 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 com si fos un R2. I llavors això van interpretar-ho, que era com una burla en el col·lectiu trans i llavors... Es va ficar un parell de merders dient un parell de bretolades més i l'han fotut fora. Perquè l'han cancel·lat. Llavors, ara estem en un moment que pràcticament qualsevol cosa...
A mi em sembla una mica
ridícul,
aquestes coses, però bueno.
Jo sé del cas i crec que no l'havien d'haver cancel·lat, que hi ha hagut gent que ha demanat el seu cap, han sortit una colla de gent amb estaques i, escolta, aquesta senyora és tonta, però és una actriu de collons i m'encanta veure com reparteix hòsties, però se l'han cancel·lat.
El problema és que polititzem tot, no?
Avui en dia...
O sigui, no...
No, però hi ha, no, però és que hi ha gent avui en dia, també potser perquè és necessari, perquè tenim, venim d'una cultura toxificada, que per curar-la el que necessites és que s'apliqui la llei del pèndol i que hi hagi gent que a la primera de canvi, que diguis alguna bretolada, com em passa a mi, que dic sí, bretolades, però sóc bona persona, doncs, el, doncs et vagin a intentar.
Però jo el que no entenc és perquè jo no puc estar dins de... Perquè a mi no se'm pot respectar que jo no estigui d'acord amb totes aquestes històries, per exemple. Perquè no se'm pot respectar la meva opinió? O sigui...
O obligar la gent que pensi com tu. Però si busqueu el tema del cancel culture, busqueu cancel culture, és tota una història, hi ha gent a tots dos costats, però ja dic, han tret amb una actriu no perquè fos mala actriu, sinó
perquè una qüestió política.
No era prou Disney. Disney ha dit, no volem buscar-nos merder amb aquesta gent.
I Disney ja està començant a posar a les seves pel·lícules clàssiques, que això no, com uns disclaimers, doncs, que els nens no ho han de veure. I no t'estranyi que Disney acabi traient els clàssics de Disney. Jo crec que acabaran desapareixent.
Perquè la cultura s'ha mogut. És com si hi han coses, doncs, que no
acabaran,
que no
desapareixent,
i la cultura canvia. O sigui, recorda que abans en l'edat mitja, per recordar el que havia passat en una data determinada, com que no tenien escribes, agafaven una criatura, li explicaven el que havia passat
i l'hostiava perquè se'n recordés,
i així se'n recordava. I així se'n recordava. Ara no ho fem, resulta que la cultura ha canviat. De vegades és bo que canvi la cultura.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Doncs això que us dèiem, l'Alpo 56, que veiem aquest vídeo que va publicar el Joan Anton Català, que és un, és un divulgador científic, que apareix sovint a les ràdios, també té un canal propi de YouTube. Crec que estava vinculat al Fabra, a l'Observatori Fabra, si no vaig mal errat, i explicava coses de lo que és l'entrada a Mart, és a dir, aquests 7 minuts que qualsevol aparell entra a l'atmosfera i no pot transmetre fins que no toca terra, i com ho relacionava això amb com s'ha gravat, com s'ha enregistrat i com s'ha emès l'arribada del Perseverance, d'aquest rover de la NASA a Mart. Vale? És interessant, ja no vull dir-vos, perquè hi ha 1000 canals de YouTube que expliquen 1000 coses, i si esteu interessats en aquest món segur que ja els coneixeu. A veure, GeoGeo ens parla de manga, ens parla de 3 pel·lis d'anime japonès a Netflix molt interessants. Una que es diu El viento se levanta, està el títol en espanyol.
El viento se levanta.
Sí, és una biogràfica, fets basats amb en Jira Horikoshi, enginyer aeronàutic. Interessant. Una altra que és romàntica fantàstica, que es diu Your Name, que és una història d'intercanvi de cossos, però amb un punt de vista de fantasia japonesa. Vale?
Sí, això m'ho va explicar, em sembla que el meu germà em va dir que era molt bona.
I la darrera recomanació d'aquest món manga, o anime, és Silent Boys, un anime japonès que parla d'assetjament escolar i també té una vessant més de tipus romàntic. Vale. Més coses. En Sergi Edo ens diu, algú ha provat Stereo?
Què és Stereo?
És una cosa que va en la línia de Clubhouse. Diu, l'acabo de provar i té un mode chat, espera, que té aquí més... Té un mode chat roulette curiós. Diu, és genial per fer procrastinació màxima. No l'he provat, és Stereo.
No tinc temps lliure per tantes coses, però ja us he dit el que em penso. O sigui, la serendípia, trobar gent i tal, però és que per què necessites Stereo? No fer servir Google Meet, fer servir Skype, fer servir qualsevol de les porqueries de videoconferència que tenim?
Vale, més, l'Andreu Guinart ens diu, ens parla d'uns cursos, mira, interessant, Marc, uns cursos de la Universitat Politècnica, en aquest cas de València. Són cursos gratuïts sobre energia fotovoltaica.
Ah? Per cert, parlant de fotovoltaiques, al final he fotut el camp d'energia 21 perquè no hi ha hagut collons de manera en més d'un any que em passessin a la compensació fotovoltaica que els obliga la llei. Els he enviat esta carta, els he enviat esta carta certificada, ni cap manera, i m'he fet soci de Som Energia.
Molt bé.
M'he fet soci i estic impressionat amb la seva atenció al client. Els envies un correu, et contesten, t'atenen, t'expliquen les coses, tenen una web fantàstica per gestionar les coses i a més a més com a companyia. Jo havia trigat fins ara perquè no, perquè fins ara o sigui, no estaven tan pensat, no tenien preparada encara la compensació fotovoltaica, sinó que estaven amb el seu programa aquest que et muntaves les plaques en mode cooperativa, i com que jo no tinc unes plaques cooperatives, sinó que tinc unes plaques de Pijo del Maresme, que són meves, doncs necessitava algú que compensés. Però ara que ja tenen un pla de compensació, és fantàstic i...
I bueno, els acabes, jo fa molts anys, eh? Jo ja porto 4 anys amb ells i no he tingut problemes, diguéssim, quan he necessitat contacte amb ells ha sigut super senzill, vale? També és veritat que cadascú té la seva experiència, a veure com et funciona, en el teu perfil d'usuari que és molt específic, no?
Sí, és que això és que va per...
A mi el que m'agrada molt amb ells és que la informació que rebo és clara, no és enredada, s'avancen a les meves necessitats, m'informen adequadament i em permet prendre decisions, vale?
Que per cert, quan us explicava allò del mercat regulat, allò del mercat ficar-te en una quota del mercat variable, es veu que a Texas hi ha hagut un problema tremendo perquè es veu que hi ha gent que estava amb una tarifa així semblant, però allà als Estats Units, com que és capitalisme salvatge, es veu que han tingut una nevada molt, molt bèstia, han tingut unes
gelades, sí, nevades i freds.
O sigui, tu t'imagines allà a Dallas, allò tot nevat, no ho entenc. Doncs tot nevat, a sac una nevada a l'hòstia, suposo que tampoc tenen les cases massa preparades per tindre doncs, clima hivernal a lo bèstia, i es veu que els hi ha pujat, els que tenen la tarifa variable elèctrica, els hi ha pujat de manera desorbitada, i hi ha gent que tenen que pagar de l'ordre de... els hi venen factures de l'ordre de $10,000.
Que és una barbaritat.
És una barbaritat, perquè tenen aquest sistema capitalista de desaforat. Que...
Vale, vinga, dos, per anar acabant, dos podcasts. Un que ens recomana el Ramon Maria Gallar, és un podcast que és... Ai, no recordo el nom, el trobareu a Spotify, el nom del podcast, eh? Són converses entre Bruce Springsteen i Barack Obama.
I Barack Obama, sí senyor. Sí senyor, el tinc que escoltar, no? O sigui, ja bàsicament dius això ha de ser... O sigui, però em sembla que volen fer com una sèrie, eh?
Són 6 capítols, han sigut... Ells van parlar i ja estan enregistrats, eh? I tenen un nom que ara no em ve al cap. Però bé, aquests capítols estan ja enregistrats, són 6 i recullen diferents temes, eh?
De fet, si entres a Spotify, busca el podcast,
t'ho recomano. Molt centrat en el món d'Estats Units, vale? Però bé, home, són dos personatges molt importants, vull dir, interessant el que puguin dir. I en Josep Ruano, en contrast, ens diu un altre podcast que en aquest cas és un episodi d'un podcast que es diu Ask Big Questions, i és una intervenció amb el Bill Gates i la Rashida Jones, vale? Que parlen en aquest episodi sobre les grans preguntes de la humanitat, eh? Les big questions. I acabem. Ah, i mira, acabem amb una proposta que ens arriba del nostre oient de Corea del Sud, que nosaltres tenim oients a Corea del Sud, el Roger Royo, vale?
És veritat?
Sí, sí, que venia per aquí en el Mobile World Congress, i com ara no hi ha Mobile World Congress, doncs no ve, pobret. Però bueno, ell està ja instal·lat amb la seva família, em sembla que tenim un minut mosseguis on vam fer-li una entrevista i tot això, doncs hi ha oberta, jo crec que és interessant per molta gent que s'ho miri, que estigui en l'AHU, ara explico de què va. Hi ha una convocatòria oberta bilateral sobre investigació en intel·ligència artificial entre el Corea del Sud i l'estat espanyol, vale? Es poden diguéssim que apuntar diferents empreses o iniciatives universitàries, vale? I tindreu l'enllaç a les bases d'aquesta col·laboració, d'aquesta convocatòria que es diu CRESIP 2021, però si voleu anar molt enfocats, fins i tot teniu a les notes del programa el correu de la feina del Roger Royo, vale? Ja sabeu que ell sempre té aquesta col·laboració entre Corea del Sud, no té res a veure Corea del Sud amb Corea del Nord, n'ha que veure, eh?
Sí que té que veure, però no és el mateix.
No té res a veure.
Ni molt menys, però sí que tenen a veure i molt.
Bueno, que això, que hi ha aquest concurs obert, el Crecit 2021, una convocatòria, i aquells que penseu que us pot interessar, doncs exploreu. És una iniciativa empresarial. Sí. Vale.
Jo tinc una proposta més, i els que s'escoltin el programa del Bruce Springsteen i l'Obama, jo me l'escoltaré evidentment, però els que jo entenc que hi ha molts mosseguis que els interessarà, la setmana passada, fa una mica més d'una setmana, van publicar una altra entrevista d'aquestes de 3 hores de l'Elon Musk amb el Joe Rogan. I realment val la pena escoltar les coses que diu l'Elon Musk quan estava ben whisky amb el Joe Rogan, perquè coses amb molt de sentit.
Són amics.
Sí, és una altra cosa. Bueno, ell ja ha estat 3 vegades en el seu programa. Ja ha estat 3 vegades i ja porta com... O sigui, ja, si teniu ganes de tirar de... Ara imagina que tinguéssim 3 entrevistes de 3 hores de l'Steve Jobs per...
El que més em fa gràcia de l'Elon Musk és que és un tio... Té milions de seguidors, obre la boca a Twitter i fa caure, atura mig Wall Street i hi ha gent que el desperten a casa seva perquè té que anar corrents a la redacció per explicar què coi volia dir l'Elon Musk. Té molta responsabilitat amb el que diu i amb el que fa. I li suda, sí, però... li suda el nabo, li suda no, la polla, però... fa el que li dóna la gana. No té, no
sí,
té
però
cap...
ara imagina Tomàs que...
No ho entenc.
Que jo... amb l'animal que sóc, jo tingués la mateixa audiència que l'Elon Musk.
Hòstia, Marc, però...
Es liaria part de cada 2x3. Bueno, ell té més, bueno, però ell no necessita...
No, jo coneixent-te,
Marc... Ell no es posa el filtre
Marc,
perquè
jo,
no ho necessita.
No, jo et conec. Una cosa és que tu puguis fer un paper o podem fer un rol o el que sigui. Ara bé, amb coses que són vitals, que fan referència al teu modus vivendi, a la teva família, a les teves coses, que ets molt protector... no estaries exposat en el... no te la jugaries, no jugaries no. Aquest joc, tu no ho faries.
Sí, però jo entenc que ell d'alguna manera està els contactes que té, el capital que té, la diversificació de tot
i que li és
que
igual
li dona, i li dona igual. Una protecció tan bèstia que d'allò, i a més també ell, o sigui, ell fa servir ell juga amb el playbook de l'Steve Jobs, que l'Steve Jobs va fer servir sempre la seva notorietat i la seva figura, cadascú amb el seu estil diferent, com una eina de màrqueting.
Sí.
O sigui, portem 10 anys que tothom intenta utilitzar el Keynote com una eina de màrqueting i no ho aconseguia ningú. O sigui, l'únic que ha aconseguit fer servir el Keynote com una eina de màrqueting va ser l'Steve Jobs, i Apple encara està seguint amb el seu playbook i d'allò, però era l'Steve Jobs que aconseguia que un Keynote fos un esdeveniment memorable i una eina de màrqueting, i potser l'únic que aconsegueix aquest tipus de coses és l'Steve Jobs amb tota la seva matusseria que tu...
Bueno, hi ha el Guy Kawasaki, que era de la corda i que li va ajudar a definir aquestes coses també.
Exacte, bueno, el Guy Kawasaki va ser un dels primers community managers quan encara no se sabia el que era un community manager, que treballava per Apple i van poder agafar i definir aquest tipus de coses, però...
Sí, el que passa és que l'Elon Musk...
Ell utilitza el personatge, ell té un personatge...
Genera una disrupció de la força amb un punyetero tuit que ni ell mateix sap el que vol dir, que ho fa... Perquè li
però ja dic, en aquest cas l'Elon és una miqueta de la corda d'en Benjamí Villoslada, que en format podcast és molt coherent. I fins i tot i que hi ha gent que intenta treure snippets i treure 2 minuts i intentar-lo treure de context, quan està parlant en format podcast diu coses molt sensates, és un senyor que sap moltes coses, que està molt connectat, que ha estudiat molt, que és molt intel·ligent, que té accés a informació i assessoria i coaching de la gent millor del món, i diu coses que estan molt bé. O sigui, és un autèntic, o sigui, escoltar-lo durant 3 hores parlant amb el Joe Rogan és un plaer.
Diu coses que no són òbvies, no diu coses que no són obvietats i aprens.
Sobretot, diu coses que no són òbvies, però sobretot lo interessant és com ell formula les coses. La manera que ell té de pensar les coses et fa pensar, o sigui, tot i que et pugui donar una informació que tu ja tens, perquè ell et fa pensar la cosa d'una manera diferent. Ell et presenta les coses de la manera que ell les pensa. I és molt interessant.
Molt bé, doncs amb la teva proposta recollim el tendall, si et sembla, si li sembla als oients, agraïm la vostra escolta, guapos, i ens en trobem la setmana vinent.
Doncs fins la setmana vinent. Llavors jo...